Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
El virus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana que ve si no es decreta un confinament total. Ja hi ha més de 3.000 contagiats i 27 noves víctimes. Eleven a 82 les persones que han perdut la vida en les últimes hores, entre elles una jove de 21 anys de Badia del Vallès amb un grau de dependència elevat. A Espanya, en només un dia, els positius han augmentat d'un 30% i les autoritats sanitàries adverteixen que el pic de la pandèmia encara trigarà uns dies a arribar. És per això que demana no abaixar la guàrdia quan es compleix aquest divendres una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Comencem una nova edició especial de Notícies en Xarxa en aquest divendres 20 de març de 2020, en el qual també explicarem que Salut mobilitza metges i personal sanitari jubilat, estudiants acabats de llicenciar i també d'últim curs per reforçar el sistema en aquesta situació d'emergència. Del total de 900 cartes enviades, gairebé la meitat ja han acceptat l'oferta. Els Mossos reforçaran els controls de carreteres aquest cap de setmana per garantir que es compleix l'ordre de confinament. Tot plegat per contenir possibles desplaçaments de la ciutadania a segones residències. Gairebé 600 empreses han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Això afecta més de 32.000 treballadors. Un dels últims a patir-ne les conseqüències és la plantilla de Nissan, amb 3.500 operaris afectats. I el govern espanyol ha imposat el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa d'aquesta mateixa crisi. Així ho determina una ordre ministerial signada en les últimes hores. Com duia la situació del trànsit en aquest divendres, en aquesta setmana atípica pel que fa a la mobilitat des del RAC? Bernat Martínez, bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem un matí més en trànsit sense incidències i amb aquesta imatge molt poc habitual a la xarxa Viària Catalana com a conseqüència del confinament. Circulació fluida i també destaquem que continua baixant el volum del trànsit, sobretot als accessos principals de Barcelona. Es va registrar un descens del 60% en comparació amb un dia normal. En territori català continuen fent-se controls d'entrada al país per la Jonquera, a la P7, a la Nacional 2 i a la Nacional 260 a Portbou, i també es mantenen els controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena, amb talls a la 2, la C37, la C240 i la C241C. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, que vagi molt bé. Ara, situació del transport públic des de Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir que els tramvies finalitzen avui el servei a les 12 de la nit. Per la seva banda, metro té com horari de tancament de servei també la mitjanit i la 5 de la matinada com a obertura tots els dies de la setmana. No hi ha, per tant, servei ni interromput dissabtes, ni fins a les 2 de la matinada divendres, ni vigílies de festiu. Pel que fa a la situació del transport públic de l'àrea metropolitana, ara mateix no hi ha cap incidència destacable a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que la tesi del tram Besòs no circula, que ferrocarrils, la L12 resta fora del servei i que els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt, que la R3 de Rodalies finalitza a Puigcerdà, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la R1 de Rodalies, i que no hi ha servei de metro a la línia 9 Sud arribant a Aeroport T1, és a dir, està fora de servei l'estació Aeroport T1. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
I ara, com duia la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs i tot i que ara mateix encara hi ha alguns núvols baixos i alguna boirina a punts de l'interior, també a valls i puntalades a l'interior, al llarg del matí aniran desapareixent i al centre de la jornada avui esperem que faci molt de sol i la temperatura serà agradable, semblant a la d'ahir. Moltes màximes entre els 16 i els 18 o 19 graus. De cara a demà dissabte esperem més núvols i diumenge baixarà la temperatura i arribarà la pluja. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El nombre de morts per coronavirus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana que ve si no es decreta un confinament total. Ja són 82 les persones que han mort a casa nostra, 27 d'elles en les últimes hores, i ja hi ha més de 3.000 persones contagiades. Entre les víctimes s'hi compta un jove de 21 anys de Badia del Vallès que tenia un grau de dependència elevat, i la resta corresponen majoritàriament al brot de la conca d'Òdena, que manté la població confinada des de fa una setmana. Un centenar de persones es troben en estat greu a Catalunya i el nombre de professionals sanitaris que han donat positiu també frega els 400. Davant d'aquesta situació, el govern català continua insistint que l'única solució per combatre l'arrel del virus passa per mesures dràstiques que limitin encara més la lliure circulació de les persones. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, pronostica que si el govern central no reacciona aviat aquest mateix cap de setmana, el sistema sanitari entrarà en una situació crítica.
Si no es prenen mesures dràstiques, com és el confinament total, això que fa dies que estem demanant a l'Estat espanyol i que encara no tenim resposta, si no es prenen aquestes mesures dràstiques, el sistema sanitari entrarà en estrès màxim aquest cap de setmana i la propera setmana podria entrar en col·lapse. Només amb el confinament total podrem aconseguir aturar aquest creixement exponencial d'infeccions.
El creixement exponencial, precisament, de l'impacte del virus el trobem també al conjunt d'Espanya quan és a punt de complir-se una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Ja hi ha més de 800 morts i el nombre de contagiats supera els 18.000. I és que els casos positius han augmentat gairebé un 30% en un sol dia i els experts sanitaris ja adverteixen que el pitjor encara no ha arribat. En aquest sentit, el responsable del Centre d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, ha fet una crida a no abaixar la guàrdia i a complir estrictament les mesures previstes en el decret.
Sin embargo, como ven, también es cierto que todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos, cada día será un poquito más. Entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión.
En espera, doncs, d'aquests dies més complicats que encara ens esperen abans del control del virus, les autoritats sanitàries insisteixen en les mesures per descongestionar el sistema, com ara les dues aplicacions presentades en les últimes hores que volen evitar el col·lapse del 061. Una és La meva salut, que permet fer consultes mèdiques de manera àgil, i l'altra, Covid-19-CAT, una mena de test per saber si tenim símptomes del coronavirus. Davant d'aquesta situació, a les portes del col·lapse, el Departament de Salut ha posat fil a l'agulla per reforçar i per maximitzar el personal sanitari i ha mobilitzat metges i infermeres jubilats i estudiants acabats de llicenciar o que estan a l'últim curs. El Departament ha enviat carta a tots els metges estudiants que han acabat la carrera, encara que no tinguin el MIR, per si els volen incorporar a la feina. De les 900 cartes enviades, 400 han tingut resposta positiva. També es mobilitza els estudiants que estiguin fent l'últim curs de medicina i també d'infermeria. A més, s'ha preguntat si poden col·laborar a tots els jubilats de menys de 70 anys. N'hi ha 1.500 en els últims dos anys, entre metges, metgesses i personal d'infermeria. En el cas que es vulguin reincorporar al servei actiu, s'han de posar en contacte amb el seu antic lloc de treball. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Mobilitzar tots els metges titulats a Catalunya l'any passat. Recuperar metges i infermeres que s'haguessin jubilat recentment. I mobilitzar els estudiants de darrer any de Medicina i Infermeria de les universitats catalanes.
I més mesures per evitar la propagació del virus. A partir d'aquest divendres i durant dissabte i diumenge, els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls a les carreteres catalanes per garantir el confinament anticoronavirus de cara al cap de setmana. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que la policia autonòmica i la local incrementaran els controls a les carreteres per evitar que la ciutadania se'n vagi a les segones residències. Els Mossos, juntament amb les policies locals, muntaran dispositius estàtics a les carreteres que hi preguntaran el desplaçament dels vehicles que acabin aturant.
dispositius estàtics de control, i és els controls que ens trobem a les carreteres, bàsicament com el que podem fer amb un control d'alcoholèmia, que aturen a les persones i pregunten on van i garanteixen que aquest confinament, aquestes obligacions que tenim ara els ciutadans, doncs s'estan complint. Doncs evidentment estaran disposats per tot el territori per garantir que ningú surt a cap segona residència i es garanteix aquest confinament.
Aquest també és el missatge que ha volgut transmetre el president de la Generalitat, Quim Torra, durant una reunió per videoconferència mantinguda en les últimes hores amb representants del món local. Ha demanat responsabilitat perquè no es repeteixin escenes com les viscudes la setmana passada amb gent desplaçant-se cap a les segones residències. També ha traslladat als líders de l'àmbit municipal que han mantingut converses amb directors d'hospitals del país i ha conclòs que el problema principal són els equipaments de protecció individual. En aquesta trobada virtual, la segona entre el govern i el món local, en els últims dies hi han participat, entre d'altres, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. I mentrestant, a la Conca d'Òdena, les coses, la veritat és que no milloren gaire, malgrat el confinament. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, adverteix que es compliran les pitjors previsions i que la situació passarà ara de greu a molt greu. Igualada serà un spoiler del que passarà a Catalunya els pròxims dies. És el pronòstic que ha fet l'alcalde, i és que el brot de coronavirus ja ha afectat a més de 200 persones, doblant en un sol dia els casos, i ha deixat 15 víctimes mortals només en aquesta zona. L'última hora, però, ens la porten des d'Igualada el nostre company de Canal Taronja Anoia, Albert Cavaller. Albert, molt bon dia, explica'ns.
Molt bon dia. Doncs les dades després de la primera setmana d'aquest confinament, que recordem va començar dijous passat a mitjanit, des dels quatre municipis de la Conca d'Òdena, indiquen que Igualada han mort, o a la zona de la Conca d'Òdena han mort, fins a 24 persones, si contem també les de la residència de Capellades, en els últims 7 dies relacionades amb aquest brot de coronavirus. Com dèieu, hi ha més de 207 persones positives, hi ha 7 persones en estat greu, i els positius, entre els positius, hi ha 91 personals sanitaris. Marc Castells, portaveu dels alcaldes i alcaldesses de la zona confinada, ha anunciat que la situació, com dèieu, passa de greu a molt greu. Alcaldes i alcaldesses demanen un pla de contingència únic que ofereixi protecció i reforços per la zona confinada, i no només per l'hospital, sinó també per residències de persones grans que, com sabeu, són la població més vulnerable davant del virus de que en aquests moments. També lamenten que, tot i que hagi passat una setmana des dels inicis del confinament, encara hi hagi grups de persones que no hagin entès l'extrema gravetat de la situació i sortint al carrer conjuntament.
Gairebé 600 empreses han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència de la crisi econòmica que es deriva del coronavirus. Això afecta més de 32.000 treballadors. Un dels últims en patir-ne les conseqüències són la plantilla de Nissan. L'automobilística japonesa ha presentat un expedient al·legant causes de força major sobre els gairebé 3.500 operaris de les plantes de la zona franca de Montcada i de Sant Andreu de la Barca. Una suspensió de feina que s'ha fet sense l'acord dels sindicats que exigien una compensació salarial del 90%, que s'ha quedat 10 punts per sota. La plantilla denuncia la falta de diàleg de la direcció en una situació laboral crítica que ja s'arrossega des de fa mesos, amb una producció de només el 20% de la seva capacitat. I el govern central ha impulsat un paquet de mesures per ajudar els autònoms mentre duri l'estat d'alarma. Això sí, han d'acreditar el cessament de la seva activitat econòmica per acollir-se a aquestes ajudes. És el cas de l'Èric, responsable de dos bars a Castellserà i a Penelles, que té previst iniciar un ERTO per minimitzar les despeses que suposa tancar els seus establiments. La informació ens la porten els companys de Lleida Televisió.
Ell és l'Èric i és propietari de dos bars, un a Castellserà i un altre a Penelles. Com tots els locals de restauració, s'ha vist obligat a baixar la persiana fins a nou avís. Té 5 treballadors i es planteja fer un ERTO mentre duri l'estat d'alarma i declarar el cessament total de la seva activitat econòmica. Només així tindrà accés a les mesures aprovades pel govern. La Generalitat també ha invertit 7,5 milions d'euros en ajudar els autònoms, amb una prestació econòmica de fins a 2.000 euros en cada cas. Tot i això, acollir-se a les dues mesures serà incompatible. Mentrestant, el que més preocupa a l'Eric és l'efecte posterior que pugui deixar aquesta crisi.
Una vegada s'aixequi l'estat d'alarma i es pugui tornar a treballar, això no significa que tornem als volums de treball que hi havia anteriorment, i aquí hi haurà un procés, no, de maduració, que la gent, doncs, a poc a poc es anirà adaptant a la situació.
Amb la campanya de Setmana Santa totalment perduda, l'Edit confia que a principis de juny s'hagi establert la normalitat al país.
I el govern espanyol ha imposat el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa del coronavirus. Així ho diu una ordre ministerial que s'ha signat en les últimes hores. Aquells establiments on encara hi hagi persones allotjades podran continuar oberts fins al pròxim dijous 26 de març. La mesura, que arriba a les portes d'una Setmana Santa que el sector ja dona per perduda, també afecta els apartaments turístics i aparcaments d'autocaravanes. Recordem que, de moment, el govern espanyol no ha tallat accessos aeris ni portuaris i només s'han restablert els controls terrestres a les fronteres. I a les farmàcies l'abastiment està assegurat, això sí, de mascaretes, alcohol o gels desinfectants, cap ni un. Tot i això, els professionals farmacèutics continuen treballant venent medicaments i resolent els dubtes que sorgeixen a la població. La informació és d'Andrés Tejedera, des de TAC12.
Aquesta és una de les imatges habituals que trobem quan anem a comprar als supermercats o a les farmàcies. Cues de gent fora dels establiments, respectant les mesures de seguretat bàsiques per evitar la propagació del coronavirus. Les farmàcies continuen treballant amb normalitat i amb un abastiment assegurat. No obstant això, els productes més demandats ara, com mascaretes, alcohol o gels desinfectants, cap ni un.
L'abastiment està funcionant bé a través dels majoristes. Les distribucions arriben, les comandes, i en principi, doncs, tenim els abastiments desabastiments que teníem abans del problema del coronavirus. Vull dir, nosaltres estàvem en una fase que ja teníem medicaments en desabastiment, però els que serien més específics, doncs, analgèsics i així, ho estan servint amb total normalitat, i jo crec que és important que la gent estigui tranquil·la, que medicament n'hi haurà a la farmàcia i cap problema.
Com que encara no existeix cap medicament específic pel coronavirus, els productes més demandats són els analgèsics per fer front als símptomes de mal de cap, als dolors musculars i cansament, o per baixar la febre.
I mirem ara cap a Mataró, on la comunitat xinesa ha fet una donació de 2.000 mascaretes, 2.000 parells de guants i 30 ampolles de gel desinfectant per poder proveir els diferents serveis municipals. Ens ho expliquen des de Mataró Audiovisual, Francesc Andrés.
Uns quants de làtex, el gel desinfectant i, sobretot, les mascaretes són productes molt preuats aquests dies i difícils d'aconseguir. Les imatges de mataronins caminant protegits és una estampa habitual ja de les darreres jornades. Ara, l'Ajuntament i l'Hospital de Mataró disposaran de 2.000 mascaretes, 2.000 parells de guants i 30 ampolles de gel desinfectant per poder proveir els diferents serveis municipals. Tot plegat gràcies a la donació de l'Associació Catalana d'Empresaris Tèxtils i de la Associació Catalana Quilo, d'intercanvi cultural i comercial, una aportació de la comunitat xinesa que ha volgut involucrar-se en l'erradicació de la pandèmia.
Aquí, com el nostre país, passaron crisis esto, y como si fuera en China mismo, nosotros intentamos ayudar algo para sección la que lo se hace falta. Y también estamos esperando que acaba esta crisis pronto posible.
La comunitat xinesa a la capital maresmenca consta de 2.544 persones. Aquestes dues associacions ja han dit que miraran de portar més material provinent de la Xina per poder seguir subministrant uns productes avui tan necessaris.
De tot plegat, volem parlar amb el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, el senyor Joan Sant. Senyor Sant, molt bon dia.
Bon dia, Vanessa, bon dia.
Bon dia. S'estan demanant metges que encara no tinguin el MIR, per exemple. Aquest personal, si s'incorpora, està preparat per afrontar una crisi d'aquestes característiques?
Sí, sí, naturalment. Naturalment. Hem proporcionat ja tant la llista dels metges graduats a l'any 19, sempre amb el seu consentiment, i els metges que els hi falten 3 o 4 mesos per acabar i graduar-se. És a dir, els dos grups de metges s'han incorporat a la Direcció General d'Atenció Sanitària i al Departament de Sanitat, però sempre amb el seu consentiment. Això sí que és una dada molt important, perquè s'han de regir per contractes segons la llei del treballador, i per tant, vull dir, això està regulat per llei en casos excepcionals, tant en medicina com en infermeria. M'estic referint als dos grups. Infermeria és un bastant més difícil, perquè les infermeres graduades el 19 pràcticament al cap d'una setmana d'haver-se graduat tenen feina. I és molt difícil, aquestes ja estan en el circuit laboral. Mm. I per tant, busquin infermeres del darrer any o inclús del tercer any d'infermeria.
Per tant, són persones que, tot i estar, com qui diu, acabant els seus estudis, poden funcionar de forma autònoma, no necessiten la supervisió de persones titulades?
La necessiten. Això és el que diu la llei. Mm. Això és el que diu la llei de l'Estatut del Treballador quan són circumstàncies excepcionals per contractar a personal amb estudis de grau que encara no han superat el grau, que hi hagi una supervisió per part d'una persona, però aquesta supervisió és estrictament que es posin al costat o a dintre dels equips sanitaris a treballar, però qualificats, sobrada i abastament, Vanessa. Sobrada i abastament.
Ens alegrem escoltar-ho, de debò, senyor Sant.
Mare de Déu, fa fredat, els hauríeu de veure.
Ens agrada escoltar-ho. Senyor Sant, amb tots aquests reforços que arribaran des de les facultats, serà suficient per ajudar els equips que ja estan atenent des de fa dies tots els malalts de coronavirus?
Crec que no. Crec que no. Estem també treballant, per exemple, amb la Conferència Nacional de Degans de les Facultats de Medicina Espanyoles, degans i deganes, naturalment, i fixeu-vos una data de fa 3 dies, perquè tot això és realment vertiginós, però bé, alguns ja estem bregats en el vertigen aquest. Hi havia 1.400 metges en formació de grau, és a dir, que els hi quedaven 3 mesos, els hi queden 3 mesos per graduar-se. A la Comunitat de Madrid i a la Comunitat de Catalana n'hi havia 1.048 a posar-se en joc. D'aquests 1.048, que es necessita, insisteixo, el seu consentiment, i això és importantíssim, es necessita el seu consentiment, perquè tenim les dades personals, però no podem dirigir des de les facultats i entregar aquestes llistes, sinó que aquestes llistes només es poden entregar amb el seu consentiment. Mm-hmm. És un nombre important d'estudiants infiltrats. Ara bé, no serà suficient, Vanessa.
Ens anem, per tant, si li sembla, a l'altra banda de la piràmide d'edat, metges jubilats, infermeres o infermers també jubilats. Aquest altre reforç espera que hi hagi una bona resposta per part dels metges que ja no exerceixen, però que poden aportar la seva experiència en una situació crítica com ara?
També et puc contestar, perquè jo entraria dintre d'aquest grup, donat que tinc més de 65 anys, i per tant entraria en aquest grup. Però entenc també el que alguns epidemiòlegs estan assenyalant, i que si hi ha funcions administratives o tasques administratives, aquesta població, ho diré fins a la meva edat, tot i que jo continuo treballant com a metge al meu poble, quan m'ho demanen, doncs jo surto de casa i vaig a atendre gent, això ho faig. I ho faré, i no ho faré, i ho seguiré fent, però sota risc meu, com és natural. Però jo no acabo de veure massa clar aquesta incorporació dels metges jubilats, tot i que som experts, i molt experts. No la veig molt clara, perquè no sé si contribuirem més, i algun epidemiòleg en aquest sentit es queixa, de que més aviat ens dediquem a tasques administratives o altre tipus de tasques, però no les pròpiament sanitàries. S'hauria de treballar en població de baix risc, tot i que també s'afectarà, Vanessa?
Per tant,
també s'afectarà.
Evitar la màxima exposició d'aquests metges,
sí,
que per edat
sí,
són grup de risc, s'està referint
sí,
a això, i que facin feines
sí,
més de paper, d'oficina, de gestió, vaja.
Entro en col·lisió amb algun, diguem, directiu de col·legi de metges en aquest sentit, i ho entenc, però pel que vaig escoltant, sentint, no veig massa aquesta contribució, aquesta efectivitat. S'ha de protegir els equips sanitaris com sigui, però aquesta protecció, penseu, Vanessa, que a Girona mateix, el Trueta, en aquests moments la UCI està plena, la UCI d'ICTUS, de la unitat d'ICTUS, dels accidents cerebrals per sang o per falta de sang, s'ha buidat i s'ha emplenat de pacients per intubats i maquinats. En aquests moments el que ens fa falta, de veritat, són respiradors. Imagina tu el que ens fa falta. Respiradors. I això és un element... Per això la Xina va enviar cap a Itàlia 1.500 respiradors, servos, i estem rescatant respiradors del fons del fons de l'armari, per dir-ho d'alguna manera.
D'on puguin sortir. Senyor Joan Sant, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, li agraeixo molt que ens hagi atès. Moltes gràcies.
Un plaer.
Per atendre'ns i per explicar-ho. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia, Vanessa.
El Mundial de Fórmula 1 ajorna tres curses més, entre elles el Gran Premi d'Espanya, que s'havia de disputar al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 de maig. També s'han ajornat els Grans Premis dels Països Baixos i de Mònaco, que deixarà de disputar-se per primer cop en 67 anys. Recordem que la Fórmula 1 ja va suspendre fa uns dies les proves de la Xina, Bahrein i el Vietnam. Més enllà de la Fórmula 1, ahir es van suspendre totes les jornades de les lligues estatals d'hoquei herba i també els campionats d'atletisme. I amb l'esport oficial paralitzat, els esportistes busquen maneres d'entretenir-se i d'entretenir-nos. L'últim a fer-ho ha estat Leo Messi, que s'ha sumat al repte que s'anomena del paper higiènic. L'astre argentí va acceptar el repte que li va enviar Xavi Hernández i el va superar amb escreix. En lloc dels 10 tocs del repte, en va fer 20, el doble. Ara Messi ha traspassat el repte a 4 bons amics. Luis Suárez, Arturo Vidal, Jordi Alba i el Kun Agüero.
En xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
La xarxa de comunicació local.
061. Salut respon. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. Quedeu-vos a casa. Si heu de sortir, mantingueu la distància d'un a dos metres. Protegiu els col·lectius vulnerables. Renteu-vos sovint les mans. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon. Generalitat de Catalunya.
Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chibo, chibo, bo. Da-di-do-di-do, chibo, chibo, bo. Da-di-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's
It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da ti do di do, chibo, chibo, boom. Da ti do di do, chibo, chibo, boom. Da ti do di do.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El nombre de morts per coronavirus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana vinent si no es decreta un confinament total. Ja hi ha més de 3.000 contagiats i 27 noves víctimes que eleven a 82 les persones que han perdut la vida en aquests dies. Entre elles, un jove de 21 anys de Badia del Vallès amb un grau de dependència elevat. A Espanya, només un dia els positius han augmentat d'un 30% i les autoritats sanitàries adverteixen que el pic de la pandèmia encara trigarà uns dies en arribar. És per això que demana no abaixar la guàrdia quan es compleix una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Avui és divendres, 20 de març de 2020, i aquesta és una nova edició especial del Notícies en xarxa, un espai en què també destacarem que Salut mobilitza metges i personal sanitari jubilat, estudiants acabats de llicenciar i també d'últim curs per reforçar el sistema en aquesta emergència. Del total de 900 cartes enviades, gairebé la meitat ja han acceptat l'oferta. Els Mossos reforçaran els controls de carreteres aquest cap de setmana per garantir que es compleix l'ordre de confinament. Tot plegat per contenir possibles desplaçaments de la ciutadania cap a segones residències. Gairebé 600 empreses han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència d'aquesta crisi sanitària. Això afecta més de 32.000 treballadors. Un dels últims en patir-ne les conseqüències són la plantilla de Nissan, amb 3.500 operaris afectats. I el govern espanyol imposa el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa de la crisi sanitària. Així ho determina una ordre ministerial que s'ha signat en les últimes hores. I el Mundial de Fórmula 1 ajorna tres curses més, entre elles el Gran Premi d'Espanya, que s'havia de disputar al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 de maig. També s'han ajornat els grans premis dels Països Baixos i de Mònaco, que deixarà de disputar-se per primer cop en 67 anys. Actualitzem les dades del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, continuem amb un trànsit sense incidències. Aquesta hora la notícia és aquesta imatge tan poc habitual que es manté a la xarxa viària catalana en els darrers dies com a conseqüència del confinament, una circulació del tot fluida, i també destaquem que continua baixant el volum de trànsit, sobretot els accessos principals de Barcelona. I, per exemple, es va registrar un descens del 60% en comparació amb un dia normal. En territori català es continuen fent controls d'entrada al país per la Jonquera, la P7, a la Nacional 2 i també a la Nacional 260 a Portbou, i també es mantenen els controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena, amb talls a la 2, a la C37, la C244 i la C241C. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Veiem ara la situació del transport públic des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir que els tramvies finalitzen avui el servei a les 12 de la nit. Per la seva banda, metro té com horari de tancament de servei també la mitjanit i les 5 de la matinada com a obertura, atenció, tots els dies de la setmana. No hi ha, per tant, servei ininterromput dissabtes ni fins a les 2 de la matinada divendres ni vigílies de festius. Pel que fa a la situació del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ara mateix es pot parlar en línies generals de normalitat a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Dic en línies generals perquè ho he de tenir en compte que està fora de servei l'estació Aeroport T1 de la línia 9 sud de metro, que la T6 del tram Besòs no circula, que a ferrocarrils la L12 resta fora de servei i que els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt. I finalment, el que fa Rodalies R3, finalitza Puigcerdà i es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la R1 de Rodalies. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa, que vagi bé. Molt bon dia. I ara, com duia la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Us va dir ara mateix cap a la Costa Brava, també al sud del país, alguna boirina a l'Anoia i al Bages. S'ha d'anar trencant i avui al centre de la jornada ha de fer molt de sol arreu de Catalunya i la temperatura serà semblant a la d'ahir. Per tant, valors màxims, en general entre els 17, 18 i 9 graus. Un ambient agradable, el vent serà fluix i a la nit tornaran alguns núvols a la costa. Demà dissabte els núvols seran més abundants, però encara amb alguna ullada de sol i temperatura suau al centre de la jornada, i sembla que diumenge hi haurà més núvols, deixarà la temperatura i fins i tot arribarà la pluja, sobretot a partir de migdia. Ara mateix l'ambient és fresquet, sobretot a l'interior, i tenim 11 graus a Barcelona, 10 a Tarragona i n'hi ha 4 a Girona i a Lleida. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A CaixaBank escoltem per entendre't i parlem de mil maneres diferents, on vulguis i quan vulguis, però sobretot junts fem que avancin els teus projectes i els de la societat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Jo actuo perquè estimo els meus avis.
Per respecte als malalts.
Per ajudar el personal sanitari.
Jo actuo per responsabilitat amb el veïnat.
Jo actuo perquè amb el meu compromís tothom hi surti guanyant.
Queda't a casa i suma't al moviment Jo Actuo. Som 7 milions i mig per aturar el coronavirus. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. El matinal de les ràdios i televisions locals.
El nombre de morts per coronavirus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana vinent si no es decreta un confinament total. Ja són 82 les persones que han mort a casa nostra, 27 d'elles en les últimes hores. I pel que fa a contagiats, ja sumen més de 3.000 les persones que han contret aquest virus. Entre les víctimes s'hi compta un jove de 21 anys de Badia del Vallès que tenia un grau de dependència elevat, i la resta corresponen sobretot al brot de la Conca d'Òdena, que manté la població confinada des de ja fa una setmana. Un centenar de persones es troben en estat greu a Catalunya i el nombre de professionals sanitaris que han donat positiu frega ja els 400. Davant d'aquesta situació, el govern català continua insistint que l'única solució per combatre d'arrel el virus passa per mesures dràstiques que limitin encara més la lliure circulació de les persones. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, pronostica que si el govern central no reacciona aviat, aquest mateix cap de setmana el sistema sanitari entrarà en situació crítica.
Si no es prenen mesures dràstiques, com és el confinament total, això que fa dies que estem demanant a l'Estat espanyol i que encara no tenim resposta, si no es prenen aquestes mesures dràstiques, el sistema sanitari entrarà en estrès màxim aquest cap de setmana i la propera setmana podria entrar en col·lapse. Només amb el confinament total podrem aconseguir aturar aquest creixement exponencial d'infeccions.
Un creixement exponencial del virus que el trobem també en el conjunt d'Espanya quan és a punt de complir-se la primera setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Ja hi ha més de 800 morts i el nombre de contagiats supera els 18.000. I és que els casos positius han augmentat gairebé un 30% en un sol dia i els experts sanitaris ja adverteixen que el pitjor encara ha d'arribar. En aquest sentit, el responsable del Centre d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, ha fet una crida a no abaixar la guàrdia i a complir estrictament les mesures previstes en el decret.
Sin embargo, como ven, también es cierto que todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos, cada día será un poquito más. Entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión.
Doncs en espera d'aquests dies més difícils que encara ens esperen davant el control del virus, les autoritats sanitàries insisteixen en les mesures per descongestionar el sistema, com ara les dues aplicacions presentades en les últimes hores que volen evitar el col·lapse del 061. Una és La meva salut, que permet fer consultes mèdiques de manera àgil, i l'altra Covid-19 CAT, una mena de test per saber si tenim símptomes del coronavirus. Davant d'aquesta situació, a les portes del col·lapse, el Departament de Salut ha posat fil a l'agulla per reforçar i per maximitzar el personal sanitari i ha mobilitzat metges i infermeres jubilats i estudiants que estan acabats de llicenciar o bé que estan a l'últim curs de medicina. El departament ha enviat carta a tots els metges estudiants que han acabat la carrera, encara que no tinguin el MIR, per si es volen incorporar a la feina. De les 900 cartes que s'han enviat, 400 ja han tingut resposta positiva. També es mobilitza els estudiants que estiguin fent l'últim curs de medicina i també d'infermeria. A més, s'ha preguntat si poden col·laborar tots els jubilats de menys de 70 anys. N'hi ha 1.500 en els últims dos anys entre metges, metgesses i personal d'infermeria. En el cas que es vulguin reincorporar al servei actiu, s'han de posar en contacte amb el seu antic lloc de feina. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Mobilitzar tots els metges titulats a Catalunya l'any passat, recuperar metges i infermeres que s'haguessin jubilat recentment i mobilitzar els estudiants de darrer any de Medicina i Infermeria de les universitats catalanes.
I més mesures per evitar la propagació del virus. A partir d'aquest divendres i durant dissabte i diumenge tot el cap de setmana, els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls de les carreteres catalanes per garantir el confinament anticoronavirus de cara aquests dos dies. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que la policia autonòmica i la local incrementaran els controls a les carreteres per evitar que la ciutadania se'n vagi a la segona residència. Els Mossos, juntament amb les policies locals, muntaran dispositius estàtics a les carreteres i preguntaran als vagin els vehicles on van i seran aturats.
Tenim previstos i estem treballant amb dispositius estàtics de control, i és els controls que ens trobem a les carreteres, bàsicament com el que podem fer amb un control d'alcoholèmia, que aturen a les persones i pregunten on van i garanteixen que aquest confinament, aquestes obligacions que tenim ara els ciutadans, doncs s'estan complint. Doncs evidentment estaran disposats per tot el territori per garantir que ningú surt a cap segona residència i es garanteix aquest confinament.
Aquest també és el missatge que ha volgut transmetre el president de la Generalitat, Quim Torra, durant una reunió per videoconferència mantinguda en les últimes hores amb representants del món local. Ha demanat responsabilitat perquè no es repeteixin escenes com les viscudes la setmana passada de gent que marxava cap als apartaments o a les segones residències. També ha traslladat als líders de l'àmbit municipal que han mantingut converses amb directors d'hospitals del país i ha conclòs que el problema principal són els equipaments de protecció individual. En aquesta trobada virtual, la segona entre el govern i el món local, en els últims dies hi han participat, entre d'altres, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. I mentrestant, a la Conca d'Òdena, les coses no milloren malgrat el confinament. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, adverteix que es compliran les pitjors previsions i que la situació passarà ara de greu a molt greu. De fet, ha dit que Igualada serà un spoiler del que acabarà passant a Catalunya els pròxims dies. És el pronòstic de Castells. I és que el brot de coronavirus ja ha afectat a més de 200 persones en aquesta zona, doblant en un sol dia els casos. I ha deixat 15 víctimes mortals. L'alcalde ha demanat protecció i reforços per a la zona confinada, i no solament per l'hospital, també per a les residències de persones grans, que són la població més vulnerable davant el virus en aquests moments.
I sobretot, i aquest és el missatge que vull donar, a joves en grups a la via pública i per no respectar el confinament, a 13 grups de joves. Vull demanar a aquests joves, per la seva responsabilitat, ja no tan sols personal, sinó també col·lectiva, que sobretot, que malgrat que és molt difícil aguantar tants dies confinats, els hi demano, us demano, joves, us demano que, sisplau, respecteu aquest confinament.
I seguim recorrent al territori, busquem la fotografia d'avui. En aquest cas, passem per l'Hospitalet de Llobregat. Allà s'hi ha desplaçat un equip de la xarxa per veure com es lleva el dia en aquesta gran ciutat catalana. I tenim a la Trini Gutiérrez i a la Mont Carvajal. Trini i Mont, molt bon dia. Què hi veus, Mont? Com està l'ambient ara mateix?
Bon dia, Vane. Doncs mira, som a la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que està com hauria d'estar la resta del país, és a dir, absolutament buida. Només veiem serveis de municipals, la policia local, una noia escombriaire, uns jardiners de Parcs i Jardins, i l'únic que està obert i que no és un servei municipal és un quiosc que veiem aquí darrere, que és, recordem-ho, un dels únics comerços que pot obrir. Aquí darrere hi ha el mercat municipal, que a causa del coronavirus hi ha menys afluència i a partir d'ara obriran només una tarda i no pas tres. I també ens han dit que aquí darrere hi ha un bon àrea, que sí, que d'aquí una hora o així sí que hi ha gent, es fa cua i es fa ordenadament tal com diuen les previsions i els protocols. Deixen distància l'un a l'altre. Hem estat parlant amb un policia local d'aquí de la Porta i ens ha explicat que les persones que passen per aquí són precisament doncs, gent gran que fan una mica, no sap si picaresca o distracció, però contràriament al que sentíem de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que cridava l'atenció al jovent, doncs aquí diu que és la gent jove. La gent gran, disculpeu, que passa la mateixa persona amb una barra de pa, després torna a passar amb la mateixa barra de pa, i diu que ara feia una mica d'ironia, deia que ara en comptes de portar una bossa de moda, el que es porta sota el braç és la bossa del Mercadona, perquè així sembla que no t'hagin de dir res. Nosaltres, mentre hem estat aquí, doncs precisament sí que han cridat l'atenció, hem vist que passaven dues persones caminant molt juntes, un policia els ha parat l'atenció i els ha dit hauríeu de separar amb distància de 2 metres entre vosaltres. I després també hem parat un noi que anava amb bicicleta, mascareta, però l'han aturat i li han preguntat si anava a treballar. Ell ha dit que sí, però tot i així li han fet ensenyar el paper que ho confirma. La policia local de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat 500 persones per accions incíviques, per accions per no fer cas d'aquestes ordenances. I ens ha ensenyat també un parell de vídeos doncs, que en aquesta plaça doncs, hi havia gent. Dir-vos també que ara hi ha hagut un moment que ha vingut el de serveis de Parcs i Jardins, com us dèiem, un dels serveis municipals que són els únics que funcionen, i aquí en aquest pi d'aquí dalt hi ha de treure un niu d'orugues de processionària, i és que avui és la...
Doncs hem perdut aquesta connexió amb l'Hospitalet, on els nostres companys ens explicaven doncs, això, que la vida quotidiana s'ha reduït a la mínima expressió amb tot l'estat d'alarma decretat i que més o menys la gent va complint aquesta ordre de confinament, només sortint per qüestions estrictament necessàries, com buscar el pa, per exemple, alimentació bàsica. És una de les qüestions de la jornada d'avui, aquesta fotografia que ens arriba des de l'Hospitalet. L'altra ens fa passar per el món econòmic i pel món empresarial, perquè ja hi ha gairebé 600 empreses que han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència econòmica del coronavirus. Això afecta més de 32.000 treballadors. Un dels últims en patir-ne les conseqüències són la plantilla de Nissan. L'automobilística japonesa ha presentat un expedient al·legant causes de força major sobre els gairebé 3.500 operaris de les plantes de la zona franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca. Una suspensió de feina que s'ha fet sense l'acord dels sindicats que exigien una compensació salarial del 90% i que s'ha quedat 10 punts per sota. La plantilla denuncia la falta de diàleg de la direcció en una situació que ja és crítica a Nissan perquè ja fa mesos que arrossega una producció de només el 20% de la seva capacitat. I el govern espanyol ha imposat el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa del coronavirus. Així ho determina una ordre ministerial signada en les últimes hores. Aquells establiments on encara hi hagi persones allotjades podran continuar oberts fins al pròxim dijous 26 de març. La mesura, que arriba a les portes d'una Setmana Santa, que el sector ja dona per perduda, també afecta els apartaments turístics i aparcaments d'autocaravanes. Recordem que, de moment, el govern espanyol no ha tallat accessos aeris ni portuaris i només s'han restablert els controls terrestres a les fronteres. La
crisi del coronavirus afecta l'economia, però el confinament és un obstacle difícil de superar, especialment per a les persones més vulnerables. Parlem de les persones grans, de les que viuen soles o que són discapacitades, que constitueixen, a més, grups de risc per la seva salut. Entitats com Càritas es dediquen més que mai a vetllar perquè el màxim nombre de persones necessitades tinguin l'atenció que es mereixen i que necessiten. Però davant l'episodi que estem vivint, sense precedents, realment, demanen la col·laboració ciutadana. Saludem a Francesc Roig, ell és president de Càritas Catalunya. Senyor Roig, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenen localitzades les persones amb necessitats més urgents ara mateix al nostre país?
A veure, el primer que hem de dir que Càritas continuem a peu de trinxera. Per tant, estem preocupats i molt ocupats en l'atenció a tota aquesta gran quantitat de persones vulnerables que moltes vegades no és les que ja teníem, sinó les que s'hi poden anar afegint a causa de la situació que pot generar aquesta, diguem-ne, pandèmia que ens afecta d'una manera o altra gairebé tota la societat. Per tant, la nostra acció directa és vetllar des del primer moment per la protecció i la seguretat d'aquestes persones ateses i dels nostres equips de professionals, tenint en compte sempre les recomanacions oficials, és a dir, la distància entre les persones, les mascaretes, els guants, la neteja de mans, els estris utilitzats i, sobretot, allò que ens indiquen en cada moment que cal fer. Ara bé, el que sí que tenim és el repte i la voluntat de seguir demanant a l'administració que ens faciliti com més aviat millor mascaretes i guants, perquè aquest és un dèficit que tenim entre els nostres voluntaris que atenen a les persones més vulnerables o que estan en situació de risc.
Per tant, se sumen a aquesta reclamació que estem sentint de forma generalitzada, senyor Roig, de que els hi falta material per poder complir les normes higièniques que la mateixa administració ens està dient a tothom que hem de complir. Això és pel que fa a material. Però, senyor Roig, a nivell de mans, a nivell de personal, necessiten voluntaris, necessiten gent per atendre aquests col·lectius vulnerables?
Sí. Nosaltres, per exemple, he de dir d'entrada que hem donat una especial indicació, per tant, una ordre, per dir-ho d'una manera claríssima, que totes les persones de més de 65 anys, voluntaris de Càritas, no entressin en aquest sector de risc i, per tant, no es quedessin a casa i, per tant, que no fessin aquesta feina. Això vol dir que un nombrós percentatge de voluntaris de Càritas, que són ja persones de més de 65 anys, aquest sector no el podem tenir en disposició total. Poden fer altres tasques des de casa seva, des d'atenció a la gent gran, per exemple, a nivell telefònic, o des d'atenció també a nivell de connexions via Skype o el que sigui, però no en aquesta línia de proximitat com tenim amb altres. Per tant, totes les persones que tinguin disponibilitat, voluntat i vocació de voluntariat de cara als altres, sí que els demanaríem que es posessin en contacte amb la propera Càritas més pròxima que tinguin, sigui una Càritas parroquial, una Càritas diocesana i, per tant, o una Càritas interparroquial, que connectin amb els responsables d'aquestes Càritas i manifestin la seva predisposició. Seran molt benvinguts i totes les persones vulnerables i amb dèficit social els ho agrairan.
Queda feta aquesta crida. A nivell del material que vostès necessiten per repartir, senyor Roig, tenen suficient? M'estic referint al menjar, per exemple, perquè també hi ha problemes aquests dies en alguns punts pel que fa a l'abastiment. Ho tenen cobert, això?
A veure, nosaltres el que podem dir, i vam fer un comunicat de premsa en aquest aspecte, que les nostres Càritas diocesanes s'han posat totes a disposició de les corporacions locals i s'estan coordinant amb els respectius ajuntaments. Per part nostra, els centres els SDA, els serveis de distribució d'aliments, estan encara dotats per poder anar aguantant aquesta primera onada de situació crítica. Per tant, podem dir que podem donar encara amb disponibilitat, i el Banc d'Aliments, per exemple, també té predisposició de continguts amagatzemats per poder fer front a aquesta realitat. Ara per ara, això no vol dir que en un futur, si això previsiblement s'allarga més del compte, doncs tinguem algunes situacions en què haurem de buscar altres solucions o altres maneres. Per tant, també demanem que, a més de la col·laboració dels voluntaris que vulguin afegir-se a aquesta, diguem-ne, grupal disponibilitat de voluntariat social, que és Càritas, cap als més vulnerables, també demanem que la, diguem-ne, complicitat de tots els socis, tots els donants que fins ara ens han volgut donar suport, ens continuïn donant suport en la mesura que puguin, perquè entre tots haurem d'afrontar una crisi que immediatament després de que passi aquesta onada de la pandèmia del coronavirus, la crisi, lamentablement, els nostres indicadors socials ens mostren que serà molt dura.
Senyor Roig, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi bé, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, per ajudar aquests col·lectius hi ha moltes iniciatives solidàries com aquesta que ens arriba des de les Terres de l'Ebre.
Per tal d'ajudar les persones de risc que no poden sortir de casa, ajuntaments com Tortosa o Amposta han creat una borsa de voluntaris.
En aquella gent que pugui necessitar que se'ls vagi a fer la compra, que es vagi a la farmàcia, qualsevol encàrrec que puguin necessitar pel fet que siguin gent gran o pel fet que siguin gent que tingui problemes de mobilitat. I per això hem engegat una borsa de voluntaris. La gent de Tortosa, i així ho estan fent, gent jove s'està apuntant, gent de totes les edats, però estem veient que hi ha molts joves que tenen moltes ganes de col·laborar, s'estan apuntant, i a la vegada també hi ha un altre telèfon on la gent es pot trucar per tal d'apuntar-se i digui quines són les seues necessitats, i des de serveis socials també ho estan valorant.
La capital del Montsià també ha engegat una campanya de voluntariat per tal d'ajudar i donar suport a les persones més vulnerables al virus.
L'objectiu sempre és garantir la seguretat tant de les persones usuàries com de les persones voluntàries en totes aquestes accions. I per tant no es podran realitzar activitats on hi hagi contacte directe entre les persones.
Per ser voluntari, les persones han de ser major d'edat, no presentar símptomes del Covid-19 i no ser població de risc. En accions com aquestes, se pretén complir en el lema Cuideu-vos, cuidem-nos.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
061. Salut respon. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. Quedeu-vos a casa. Si heu de sortir, mantingueu la distància d'un a dos metres. Protegiu els col·lectius vulnerables. Renteu-vos sovint les mans. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon. Generalitat de Catalunya.
Terra de poetes.
Joan Gimeno, Rapsoda.
Tot va bé, i és de nit. De vegades és de nit i el món actua com ha d'actuar el món. Passen pocs cotxes, la nevera rumia, el cel és fosc, els fanals il·luminen perquè sí. Un vell s'ofega, hi ha metges que fan guàrdia. Romeu somia trist en Julieta. Estudiants mediocres estudien a darrera hora. Passa el camió d'escombraries verds, tanquen els bars. Dos ex-desconeguts copulen hàbits. Les rates es parteixen les deixalles. Un dorm en un caixer. Un avi s'aixeca i va pixar. No hi ha cues al peatge. Bufa un vent fràgil. Els despertadors passen l'estona i fan temps en silenci. La lluna curra. Hi ha roba als terrats i una tele apagada al menjador. De vegades és de nit i el món actua com ha d'actuar el món. I jo no dormo. Jo imagino de totes les formes que es pot imaginar. Si s'imagina. Roc Casagran. Tot va bé i és de nit. De L'ombra queixalada. Pagès Editors.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El nombre de morts per coronavirus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana vinent si no es decreta un confinament total. Ja hi ha més de 3.000 contagiats i 27 noves víctimes que eleven a 82 les persones que han perdut la vida en aquests dies, entre elles un jove de 21 anys de Badia del Vallès amb un grau de dependència elevat. A Espanya, en només un dia, els positius han augmentat d'un 30% i les autoritats sanitàries adverteixen que el pic de la pandèmia encara trigarà uns dies en arribar. És per això que et demana no baixar la guàrdia quan es compleix una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Comencem una nova edició especial de Notícies en xarxa en aquest divendres 20 de març de 2020, en el qual també explicarem que Salut mobilitza metges i personal sanitari jubilat, estudiants acabats de llicenciar i també d'últim curs per reforçar el sistema en aquesta emergència. Del total de 900 cartes enviades, gairebé la meitat ja han acceptat l'oferta. Tot i això, el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Joan Sant, creu que no seran suficients. Sant tampoc veu clar que s'incorporin a primera línia els professionals sanitaris jubilats. Recorda que per edat són personal de risc. Ho acaba de dir a la xarxa.
Aquesta incorporació dels metges jubilats, tot i que som experts, i molt experts. No la veig molt clara perquè no sé si contribuirem més. Hi ha alguna epidemiòloga que en aquest sentit es queixa de que més aviat ens dediquem a tasques administratives o altre tipus de tasques, però no les pròpiament sanitàries. S'hauria de treballar en població de baix risc, tot i que també s'afectarà.
Els Mossos reforçaran els controls de carreteres aquest cap de setmana per garantir que es compleix l'ordre de confinament. Tot plegat per contenir possibles desplaçaments de la ciutadania a segones residències. Gairebé 600 empreses han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència del coronavirus. Això afecta més de 32.000 treballadors. Un dels últims en patir-ne les conseqüències és la plantilla de Nissan, amb 3.500 operaris afectats. El govern espanyol ha imposat el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa de la crisi sanitària. Així ho diu una ordre ministerial signada en les últimes hores. Com duia la situació del trànsit a la xarxa viària del país? Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, continua sent notícia que no hi ha trànsit, precisament. Ara mateix es continua veient aquesta imatge tan poc habitual a la xarxa viària catalana com a conseqüència del confinament, circulació del tot fluida, i també destaquem que continua baixant el volum del trànsit, sobretot els accessos principals de Barcelona. Es va registrar, per exemple, un descens del 60% en comparació amb un dia normal. Precaució també a aquesta hora del matí a l'autovia 2 perquè hi ha bancs d'aire espessa a l'altura de Castellolí que provoquen poca visibilitat en territori català. Recordem, continuen els controls d'entrada al país per la Jonquera, la P7, a la Nacional 2 i també a la Nacional 260 a Portbou, i també es mantenen un dia més els controls d'accés als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena amb talls a la 2, la C37, la C244 i la C241C. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
doncs, com fan molts professionals en aquests dies. Gràcies, que vagi bé, bon dia. Ara actualitzem les dades des de Transmet, dades de transport públic. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot advertir que els tramvies finalitzen avui el servei a les 12 de la nit. Per la seva banda, Metro té com horari de tancament de servei també la mitjanit i les 5 de la matinada com obertura tots els dies de la setmana. No hi ha, per tant, atenció, no hi ha servei ininterromput dissabtes ni fins a les 2 de la matinada divendres ni vigílies de festiu. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix, si fa no fa normalitat a Metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Dic normalitat en línies generals perquè heu de tenir en compte que està fora de servei l'estació Aeroport T1 de la línia 9 sud de Metro, que la T6 del tram Besòs no circula, que ferrocarrils, la L12 resta fora de servei i els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt i pel que fa a Rodalies, R3 finalitza a Puigcerdà i es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la R1 de Rodalies. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
I ara un cop d'ull, el temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Baix cap a l'Empordà, també a les Terres de l'Ebre, però baixa al centre de la jornada, molt de sol, temperatures màximes que en general es mouran entre els 16 i els 19 o 20 graus, a la tarda algun núvolet cap al Pirineu, sense pluja, també al vespre algun núvol al litoral. De cara a demà, més núvols, i diumenge sembla que arribaria la pluja. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El nombre de morts per coronavirus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana que ve si no es decreta un confinament total de la població. Ja són 82 les persones que han mort a casa nostra, 27 d'elles en les últimes hores, i també són més de 3.000 les persones contagiades. Entre les víctimes s'hi compta un jove de 21 anys de Badia que tenia un grau de dependència elevat i la resta corresponen majoritàriament al brot de la Conca d'Òdena, que manté la població confinada des de fa una setmana. Un centenar de persones es troben en estat greu a Catalunya i el nombre de professionals sanitaris que han donat positiu frega ja els 400. Davant d'aquesta situació, el govern català continua insistint que l'única solució per combatre d'arrel el virus passa per mesures dràstiques que limitin encara més la lliure circulació de les persones. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, pronostica que si el govern central no reacciona aviat, aquest mateix cap de setmana el sistema sanitari entrarà en situació crítica.
Si no es prenen mesures dràstiques, com és el confinament total, això que fa dies que estem demanant a l'Estat espanyol i que encara no tenim resposta, si no es prenen aquestes mesures dràstiques, el sistema sanitari entrarà en estrès màxim aquest cap de setmana i la propera setmana podria entrar en col·lapse. Només amb el confinament total podrem aconseguir aturar aquest creixement exponencial d'infeccions.
Creixement exponencial precisament de l'impacte del virus el trobem també en el conjunt d'Espanya, quan és a punt de complir-se una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Ja hi ha més de 800 morts i el nombre de contagis supera els 18.000. I és que els casos positius han augmentat gairebé un 30% en un sol dia i els experts sanitaris ja adverteixen que el pitjor encara no ha arribat. En aquest sentit, el responsable del Centre d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, ha fet una crida a no abaixar la guàrdia i complir estrictament las mesures previstas en el decreto.
Sin embargo, como ven, también es cierto que todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica que probablemente nos estamos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles, porque son los días en los que todavía estaremos viendo un aumento de casos, cada día será un poquito más. Entendemos que la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo, pero van a ser los días en los que tenemos que mantener la tensión.
I a les 9 i 8 minuts, compareixença en directe del conseller d'Interior, Miquel Buch, per donar explicacions de l'incident que hi ha hagut a primera hora a l'aeroport del Prat, quan un vehicle ha accedit a la zona intermodal de les instal·lacions per les portes giratòries. Els dos ocupants estan detinguts i en dependències policials. Escoltem el conseller Buch.
del mateix, avançant cap a la zona restringida. Han estat aturats i detinguts per el servei de guàrdia de l'aeroport, del cos de Mossos d'Esquadra, que han respost immediatament a l'intent d'aquestes persones. Dir que són dos súbdits albanesos, que en aquest moment estem investigant totes les línies de treball. No tenim confirmació de que hagin tingut antecedents en àmbits d'interès d'informació, però tot i així s'estan duent a terme totes les actuacions i investigacions per tal de determinar el mòbil d'aquesta acció. Afegir també que s'ha obert o s'ha informat a la Fiscalia d'Audiència Nacional i al jutjat de guàrdia del Prat de Llobregat per tal d'instruir la causa.
Restem aquí, a la disposició de les preguntes.
Molt bé. Passem a fer les preguntes que han arribat. Guillem de Montrobat, del Nacional. Ens podríeu dir quina és la nacionalitat i edat dels homes detinguts? Tenen antecedents policials i on han estat seguits pels Mossos o per altres policies d'Europa per la seva relació amb el terrorisme?
Sí, com els he dit, són nacionals albanesos i pel que fa als seus antecedents, en l'àmbit de radicalització, el cos de Mossos d'Esquadra no constaven. Estem treballant amb la resta de la comunitat d'intel·ligència per determinar si tenen algun vincle amb aquest àmbit ideològic.
Andrea Villoria, de la cadena SER. Creu que hi ha alguna vinculació entre l'incident i la presència de militars sanejant l'aeroport? Creuen que pot tenir a veure amb el mòbil? Quina és la principal hipòtesi? Descarten l'atemptat terrorista? Quina informació recaben sobre els detinguts?
Com he dit, totes les opcions estan obertes, ni confirmem ni descartem cap hipòtesi. En tot cas, és el que la investigació ha de determinar, quin és el perfil d'aquestes persones i què pretenien amb aquesta acció. En les properes hores i propers dies anirem recollint la informació que ens permetrà acreditar quina era la intenció real d'aquestes persones. Pel que fa a la presència de l'exèrcit, desconeixem absolutament si hi ha algun vincle amb la intenció d'aquests autors. La investigació ho ha de poder determinar.
Josep Fuster, de l'agència EFE. Els detinguts han fet algun tipus de reivindicació? Han anat armats? Els Mossos tenen alguna hipòtesi de què volien fer i per què? Se'ls acusa de quins delictes se'ls acusa?
Han fet una proclama un d'ells quan ha estat detingut, una proclama de tipus islamista, i no sabem encara quina intenció tenien exactament. La investigació ha d'acreditar quin era l'objectiu.
Fàtima Llambric, de TV3. En base de quins elements de modus operandi comportaven a la detenció o antecedents dels detinguts, creieu que les intencions podien tenir?
És prematur determinar les intencions d'aquestes persones.
Passem a les repreguntes. Europa 3, Minaia Llorca. Tenen un balanç de quants Mossos d'Esquadra han donat positiu del coronavirus i quants estan aïllats?
Sí, tenim per sobre de 400 Mossos aïllats en aquests moments i els positius són molt menys, no arriben a la desena.
I la darrera pregunta, el País, Rebeca Carranco, vol saber si els detinguts portaven bitllets d'avió i per què han pogut entrar i no se'ls ha pogut impedir el pas abans.
S'està reconstruint l'acció per tal de determinar com s'ha dut a terme i la investigació haurà d'acreditar com s'ha dut a terme l'acció per part d'aquestes persones i, per tant, introduir les millores que s'hagin d'introduir.
D'acord, doncs gràcies i rematem a la confiança del cos de Mossos d'Esquadra en la seva investigació i a la roda de premsa que tenim previst el govern. Vostès saben que el govern estem informant permanentment dins el marc d'aquest Covid-19, d'aquest coronavirus. En la roda de premsa del migdia, en el cas que tinguem alguna informació, doncs serà degudament tramitada. Moltes gràcies i bon dia.
Doncs aquesta és la roda de premsa, breu roda de premsa, que han ofert el conseller d'Interior, Miquel Buch, també el cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, donant explicacions d'aquest incident, d'aquest cotxe que ha entrat dins de les instal·lacions de la TU, de l'aeroport del Prat, amb aquestes dues persones detingudes, amb poca informació per ara sobre aquestes dues persones. Per ara no s'ha demostrat que tinguin vincles amb grups terroristes, però sí que ens quedem amb un dels apunts que ha comentat l'Eduard Sallent, el cap dels Mossos, que un d'ells ha fet una proclama de tipus islamista, però tot plegat s'està investigant per part dels Mossos. També han aclarit que no tenen antecedents i que cal encara aclarir amb quines intencions han introduït aquest vehicle dins de l'ATU de l'aeroport del Prat. Per cert, un apuntament interessant, 400 Mossos d'Esquadra que estan aïllats per haver estat en contacte amb positius de coronavirus i dins del mateix cos hi ha menys de 10 casos positius. És el que ha donat de si per ara aquesta compareixença flash, podríem dir, de Mossos de la Conselleria d'Interior amb aquesta notícia que coneixíem ara fa una estona, però òbviament l'actualitat continua passant per la situació sanitària del país i amb una situació que frega el col·lapse. El Departament de Salut posa fil a l'agulla per reforçar i per maximitzar el personal sanitari i mobilitza metges, infermeres, jubilats i també estudiants que s'acabin de llicenciar o que estiguin en l'últim curs. El Departament ha enviat carta a tots els metges estudiants que han acabat carrera, encara que no tinguin el MIR, per si es volen incorporar a la feina. De les 900 cartes enviades, 400 han tingut resposta positiva. També es mobilitza els estudiants que estiguin fent l'últim curs de Medicina i també d'Infermeria, i s'ha preguntat si volen o poden col·laborar a tots els jubilats de menys de 70 anys. N'hi ha més de 1.500 en els últims dos anys entre metges, metgesses i personal d'infermeria. En cas que vulguin incorporar-se al servei actiu, s'han de posar en contacte amb el seu antic lloc de treball. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Mobilitzar tots els metges titulats a Catalunya l'any passat. Recuperar metges i infermeres que s'haguessin jubilat recentment. I mobilitzar els estudiants de darrer any de Medicina i Infermeria de les universitats catalanes.
I més mesures per evitar la propagació del virus. A partir d'aquest divendres i durant dissabte i diumenge, els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls a les carreteres catalanes per garantir el confinament anticoronavirus de cara a aquest cap de setmana. Interior ha advertit que la policia autonòmica i local incrementaran els controls a les carreteres per evitar que la gent marxi a segones residències. Els Mossos, juntament amb les policies locals, muntaran dispositius estàtics a les carreteres que preguntaran pel desplaçament dels vehicles que aturin. I mentrestant, a la Conca d'Òdena, les coses, la veritat és que no milloren, malgrat el confinament. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, adverteix que es compliran d'aquesta manera les pitjors previsions i que la situació passa ara de greu a molt greu. Igualada serà un spoiler del que passarà a Catalunya els pròxims dies, ha dit, és el pronòstic de l'alcalde. I és que el brot de coronavirus ja ha afectat a més de 200 persones, doblant en un sol dia els casos i també ha deixat 15 víctimes mortals en aquesta zona. Escoltem l'alcalde, Marc Castells.
I sobretot, i aquest és el missatge que vull donar a joves en grups a la via pública i per no respectar el confinament a 13 grups de joves. Vull demanar a aquests joves, per la seva responsabilitat, ja no tan sols personal, sinó també col·lectiva, que sobretot, que malgrat que és molt difícil aguantar tants dies confinats, els hi demano, us demano, joves, us demano que, si us plau, respecteu aquest confinament.
I continuem fent retrats, fotografies en directe de com es lleva el país en aquest nou dia amb estat d'alarma. Passem per Reus, per exemple. Allà hi tenim els companys de Canal Reus, la Berta Trich i l'Àxel Gavàs. Què tal? Molt bon dia. Expliqueu-nos, companys.
Hola, bon dia. Doncs durant aquests dies hem vist com molts supermercats esgotaven les seves provisions. Però i els mercats? Aquí al Mercat Central de Reus tot torna a poc a la normalitat. Han estat molts els reusencs i les reusenques que han optat per omplir la nevera aquests dies amb productes de proximitat. En parlem amb l'Ildefons Vidal, president dels paradistes del Mercat Central de Reus. Molt bon dia, Ildefons.
Bon dia. Bon dia.
La setmana passada vam venir Canal Reus, van venir dissabte, van veure que tot era una bogeria, la gent que estava comprant aquí al Mercat Central. Però i avui? Com està la situació?
Bueno, respecte a la setmana passada, diguéssim que dijous, divendres i dissabte va ser una explosió, va ser com si fos una campanya Nadal, més o menys, un augment de ventes brutals, però aquesta setmana hem tingut un pic cap a baix, no? El tema ha estat que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, que són els dies que portem de venda, la gent, evidentment, està a casa. Cada dia és igual per la gent que està a casa, per tant, no té les necessitats d'anar a comprar excessivament, ni molt menys, sinó que compra les coses necessàries de l'ús diari, no? Llavors aquestes ventes, evidentment, s'han estancat, han baixat, tot torna a la seva normalitat, però estem en un nivell de ventes molt baix.
Heu fet alguna valoració ja amb xifres? Tenim algun percentatge respecte a mesos de març anteriors?
Bueno, mira, amb el meu sector, per exemple, el mes de març és molt potent perquè hi ha la campanya de Setmana Santa. Tradicionalment a tot Catalunya i Espanya es consumeix molt i molt i molt de bacallà i es podria comparar Setmana Santa amb la campanya Nadal, no? Són els dos pics de ventes forts. Amb el nostre sector és completament nul, no? És un pic molt avall i això es veurà afectat molt amb l'economia, amb tot el balanç econòmic anual, no? Aquest pic de ballada econòmica que hi ha hagut.
Gràcies, Ildefons. Doncs no tots els sectors, com bé comenta el nostre president dels Paradistes, tenen igual aquest nombre de vendes perquè els més afectats podríem dir que són les peixateries, ja que els pescadors no surten cada dia a la mar. Parlarem amb la Nuri, que la tenim molt ocupada. Nuri? Nuri, ara ho comentàvem, les peixateries són els sectors una mica més afectats, venim cap aquí. Aquests dies, quin és el producte que s'està venent més? Què té més sortida?
El que té més sortida són el peix en general que es pot guardar, que es pot congelar. El que ve a ser pop, sèpies, el rap, el lluç, les coses que congelades queden millor.
I el que menys?
El que menys doncs, són el peix de festa, com si diguéssim, no? El que és el marisc, el peix de crosta, musclos, almejas, tot el que congelat perd el producte.
Alguns venedors del gremi sí que és cert que han optat per tancar. Vosaltres, quines mesures heu optat per prendre perquè el negoci quedi el menys afectat possible?
Bé, per poder oferir als clients el producte fresc, com venim fent cada dia, el que s'està estudiant és tancar alguns dies a la setmana els dies que menys afluència de públic tenim, com el dimarts i el dimecres, que són dies que no es ven tant, i llavors concentrar més les ventes al cap de setmana. També oferim menys quantitat de gènere i no tenim tota la varietat que solem tenir normalment.
Doncs moltíssimes gràcies, Nuri. Ja ho veuen aquí al Mercat Central de Reus. Hi ha opinions per tots els colors, hi ha totes les situacions. No podrem gaudir la Setmana Santa, però molts d'ells sí que hi han fet l'agost aquests dies.
Doncs així està l'ambient en aquest Mercat de Reus. Gràcies, companys de Canal Reus, per també portar-nos aquesta realitat a la capital del Baix Camp. Que vagi bé i molt bon dia. I davant de la pandèmia del Covid-19, els paradistes, per exemple, del Mercat d'Olot, han començat un servei gratuït d'entrega a domicili de qualsevol dels productes del mercat, dirigit sobretot als col·lectius del risc. L'objectiu és reduir desplaçaments i també que la gent continuï alimentant-se bé amb productes frescos i de proximitat. Una crònica dels companys d'Olot també ens ho explica.
Els clients podran realitzar les comandes a les diferents parades via telefònica de dilluns a dijous de 8 a 1 del migdia i rebran la comanda l'endemà al matí. Aquest servei és un servei gratuït i, per tant, no incrementarà l'import total de la compra.
La gent pot fer la seva comanda a qualsevol placer, o sigui, placer de confiança, que faci la comanda, que escrigui el que necessita i se li portarà doncs, a casa. Des de peix, pa, carn, tot, doncs que bueno, no? La gent que té aquest alt risc més fort que hagi de sortir el menys possible, doncs nosaltres aquí estarem i treballarem tot perquè crec que això ens en sortirem entre tots, no?
D'aquesta manera poden continuar gaudint d'un producte fresc, de proximitat i de qualitat, però sense haver de sortir de casa. A més, tots aquells usuaris que continuïn anant a la plaça a comprar han de seguir les recomanacions del Departament de Salut, com respectar la distància de seguretat d'un metre i mig amb altres persones, evitar el contacte amb el personal de les parades o utilitzar guants per agafar els productes.
Gairebé 600 empreses han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència econòmica del coronavirus. Això afecta més de 32.000 treballadors, entre ells els de Nissan. L'automobilística japonesa ha presentat un expedient al·legant causes de força major sobre els gairebé 3.500 operaris a les plantes de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca. Una suspensió de feina que s'ha fet sense l'acord dels sindicats, que exigien una compensació salarial del 90%, que s'ha quedat 10 punts per sota. La plantilla denuncia la falta de diàleg de la direcció en una situació laboral crítica que ja s'arrossega des de fa mesos, amb una producció de només el 20% de la seva capacitat. I el govern central ha impulsat un paquet de mesures per ajudar els autònoms mentre duri l'estat d'alarma. Això sí, han d'acreditar el cessament de la seva activitat econòmica per acollir-se a aquestes ajudes. És el cas de l'Eric, responsable de dos bars de Castellserà i de Penelles, que té previst iniciar un ERTO per minimitzar les despeses que suposa tancar els establiments. La informació ens arriba des de Lleida Televisió.
Ell és l'Eric i és propietari de dos bars, un a Castellserà i un altre a Penelles. Com tots els locals de restauració, s'ha vist obligat a baixar la persiana fins a nou avís. Té 5 treballadors i es planteja fer un ERTO mentre duri l'estat d'alarma i declarar el cessament total de la seva activitat econòmica. Només així tindrà accés a les mesures aprovades pel govern. La Generalitat també ha invertit 7,5 milions d'euros en ajudar els autònoms, amb una prestació econòmica de fins a 2.000 euros en cada cas. Tot i això, acollir-se a les dues mesures serà incompatible. Mentrestant, el que més preocupa a l'Eric és l'efecte posterior que pugui deixar aquesta crisi.
Una vegada s'aixequi l'estat d'alarma i es pugui tornar a treballar, això no significa que tornem als volums de treball que hi havia anteriorment, i aquí hi haurà un procés, no, de maduració, que la gent, doncs, a poc a poc es anirà adaptant a la situació.
Amb la campanya de Setmana Santa totalment perduda, l'Eric confia que a principis de juny s'hagi establert la normalitat al país.
I el govern espanyol ha imposat el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa de la crisi sanitària. Així ho diu una ordre ministerial que s'ha signat en les últimes hores i que emplaça aquells establiments on encara hi hagi persones allotjades que poden continuar oberts, però fins al dijous 26 de març. El Mundial de Fórmula 1 ajorna tres curses més, entre elles el Gran Premi d'Espanya, que s'havia de disputar al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 de maig. També s'han ajornat els Grans Premis dels Països Baixos i el de Mònaco, que deixarà de fer-se per primer cop en 67 anys. Recordem que la Fórmula 1 ja va suspendre fa uns dies les proves de la Xina, Bahrein i el Vietnam. Més enllà de la Fórmula 1, per cert, ahir es va suspendre totes les jornades de les lligues estatals d'hoquei herba i dels campionats d'atletisme. I amb l'esport oficial paralitzat, els esportistes busquen maneres d'entretenir-se i d'entretenir-nos. L'últim a fer-ho ha estat Leo Messi, que s'ha sumat al repte del paper higiènic, que li diuen. L'astre argentí va acceptar el repte que li va enviar el Xavi Hernández i va superar amb escreix els tocs en lloc dels 10 que marcava el repte. En va fer 20, el doble. Ara Messi repta a Luis Suárez, Arturo Vidal, Jordi Alba i el Kun Agüero.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals. La xarxa de comunicació local.
061. Salut respon. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. Quedeu-vos a casa. Si heu de sortir, mantingueu la distància d'un a dos metres. Protegiu els col·lectius vulnerables. Renteu-vos sovint les mans. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon. Generalitat de Catalunya. notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El nombre de morts per coronavirus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana vinent si no es decreta un confinament total. Ja hi ha més de 3.000 contagiats i 27 noves víctimes que eleven a 82 les persones que han perdut la vida en tot aquest episodi, entre elles un jove de 21 anys de Badia amb un grau de dependència elevat. A Espanya, només un dia els positius han augmentat d'un 30% i les autoritats sanitàries adverteixen que el pic de la pandèmia encara trigarà uns dies en arribar. És per això que demana no abaixar la guàrdia quan es compleix aquest divendres una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Avui és divendres, és 20 de març de 2020 i aquesta és una nova edició especial del Notícies en Xarxa, un espai en el que també destacarem que Salut mobilitza metges i personal sanitari jubilat, estudiants acabats de llicenciar i també de l'últim curs de medicina per reforçar el sistema en aquesta emergència. Del total de 900 cartes enviades, gairebé la meitat ja han acceptat l'oferta. Tot i això, el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Joan Sant, creu que no seran suficients. Sant tampoc veu clar que s'incorporin a primera línia els professionals sanitaris que ja estan jubilats. Recorda que per edat són personal de risc, ho ha dit a la xarxa.
Aquesta incorporació dels metges jubilats, tot i que som experts, i molt experts, no la veig molt clara perquè no sé si contribuirem més. Hi ha alguna epidemiòloga en aquest sentit es queixa de que més aviat ens dediquem a tasques administratives o altre tipus de tasques, però no les pròpiament sanitàries. S'hauria de treballar en població de baix risc, tot i que també s'afectarà, eh?
Els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls a les carreteres aquest cap de setmana per garantir que es compleix l'ordre de confinament. Tot plegat per contenir possibles desplaçaments de la ciutadania cap a les segones residències. Gairebé 600 empreses han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència del coronavirus. Això afecta més de 32.000 treballadors. Els últims a patir aquestes conseqüències és la plantilla de Nissan, gairebé 3.500 operaris afectats. El govern espanyol ha imposat el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa de la crisi sanitària. Així ho determina una ordre ministerial que s'ha signat en les últimes hores. I els Mossos d'Esquadra no descarten cap hipòtesi en l'intent de dues persones d'accedir en cotxe a la T1 de l'aeroport. Un dels dos detinguts ha fet una proclama de tipus islamista quan ha estat detingut. Eduard Sallent és el cap dels Mossos.
Totes les opcions estan obertes, ni confirmem ni descartem cap hipòtesi. En tot cas, és el que la investigació ha de determinar, quin és el perfil d'aquestes persones i què pretenien amb aquesta acció. En les properes hores i propers dies anirem recollint la informació que ens permetrà acreditar quina era la intenció real d'aquestes persones.
I el Mundial de Fórmula 1 ajorna 3 curses més, entre elles el Gran Premi d'Espanya, que s'havia de disputar al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 de maig. També s'han ajornat els Grans Premis dels Països Baixos i de Mònaco, que deixarà de disputar-se per primer cop en 67 anys. Fem un cop d'ull al bloc de serveis, en aquest cas a la xarxa viària catalana des de el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs pel que fa al trànsit continua sent notícia precisament que no hi ha trànsit un dia més. A aquesta hora la imatge és molt poc habitual a la xarxa viària catalana com a conseqüència del confinament, amb la circulació totalment fluida. També destaquem que continua baixant el volum de trànsit, sobretot els accessos principals de Barcelona. Per exemple, ahir es va registrar un descens del 60% en comparació amb un dia normal. Per precaució també aquesta hora l'autovia 2, encara s'hi mantenen alguns bancs de boira espessa a l'altura de Castellolí que provoquen poca visibilitat. I en territori català recordem que continuen fent controls d'entrada al país per la Jonquera, la P7, a la Nacional 2 i també a la Nacional 260 a Portbou, i també es mantenen els controls d'accés als municipis d'Igualada de la Conca d'Òdena, amb talls a l'A2, a la C37, a la C244 i a la C241C. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi molt bé i molt bon dia. Ara, situació dels transports públics. Des de Transmet, Rosa Avis, bon dia.
la normalitat a la línia 9 sud. Estava fora de servei l'estació d'aeroport T1 per ordre dels Mossos d'Esquadra, precisament per l'incident amb el cotxe que ha envaït la T1. D'altra banda, també a destacar, els tramvies finalitzen avui el servei a les 12 de la nit. Per la seva banda, Metro té com horari de tancament de servei també a la mitjanit i les 5 de la matinada com obertura tots els dies de la setmana. No hi ha, per tant, servei ininterromput dissabtes ni fins a les 2 de la matinada divendres ni vigílies de festiu. Pel que fa a la situació del transport públic, de moment cap incidència destacable. Això sí, recordeu, línia T6 del tram Besòs no circula, a ferrocarrils L12 fora de servei i trens de les línies R6 i R60 no arriben a Igualada, finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla, a Rodalies R3 finalitza a Puigcerdà i es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la R1 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
I ara que et duia la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs avui tindrem un temps força assolellat arreu de Catalunya. Ara mateix hi ha algun núvol baix, encara alguna boirina, tant a la costa com a valls i fontanades de l'interior, però s'han d'anar trencant. La tarda pot créixer algun núvolet cap al Pirineu de Lleida, però sense precipitació, i al vespre tornaran a aparèixer núvols a la costa. Però vaja, avui en conjunt ha de fer sol i la temperatura serà molt agradable. Moltes màximes avui entre els 17, 18 i 19 graus. El vent en general fluix. Demà dissabte tindrem més núvols, tot i que també alguna ullada de sol. I atenció, perquè diumenge la nuvolositat serà més abundant, baixarà la temperatura i també arribarà la pluja. Ara mateix l'ambient és fresquet, tenim 13 graus a Amposta, n'hi ha 8 a Terrassa, 7 graus a Olot i 4 a Tremp. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El nombre de morts per coronavirus a Catalunya es dobla en un sol dia i el govern de la Generalitat pronostica un col·lapse del sistema sanitari la setmana que ve si no es decreta un confinament total. Ja són 82 les persones que han mort a casa nostra, 27 d'elles en les últimes hores, i en total ja hi ha més de 3.000 persones contagiades. Entre les víctimes s'hi compta un jove de 21 anys de Badia que tenia un grau de dependència elevat. La resta corresponen sobretot al brot de la Conca d'Òdena, que manté la població confinada des de fa una setmana. Un centenar de persones es troben en estat greu a Catalunya i el nombre de professionals sanitaris que han donat positiu frega ja els 400. Davant d'aquesta situació, el govern català continua insistint que l'única solució per combatre d'arrel el virus passa per mesures dràstiques que limitin encara més la lliure circulació de les persones. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, pronostica que si el govern central no reacciona aviat, aquest mateix cap de setmana, el sistema sanitari entrarà en una situació crítica.
Si no es prenen mesures dràstiques, com és el confinament total, això que fa dies que estem demanant a l'Estat espanyol i que encara no tenim resposta, si no es prenen aquestes mesures dràstiques, el sistema sanitari entrarà en estrès màxim aquest cap de setmana i la propera setmana podria entrar en col·lapse. Només amb el confinament total podrem aconseguir aturar aquest creixement exponencial d'infeccions.
El creixement exponencial, precisament, de l'impacte del virus el trobem també al conjunt d'Espanya, quan és a punt de complir-se una setmana de la declaració de l'estat d'alarma. Ja hi ha més de 800 morts i el nombre de contagiats supera els 18.000, i és que els casos positius han augmentat gairebé un 30% en un sol dia i els experts sanitaris ja adverteixen que el pitjor encara no ha arribat. Davant d'aquesta situació, a les portes del col·lapse, el Departament de Salut ha posat fil a l'agulla per reforçar i maximitzar el personal sanitari i ha mobilitzat metges i infermeres, jubilats i jubilades i estudiants acabats de llicenciar o que estan fent l'últim curs. El Departament ha enviat carta a tots els metges estudiants que han acabat carrera, encara que no tinguin el MIR, per si el volen o si es volen incorporar a la feina. De les 900 cartes enviades, 400 han tingut resposta positiva. També es mobilitza els estudiants que estiguin fent l'últim curs de Medicina i també d'Infermeria. A més, s'ha preguntat si poden col·laborar a tots els jubilats de menys de 70 anys. N'hi ha més de 1.500 que han deixat la feina ja en els últims dos anys entre metges, metgesses i personal d'infermeria.
L'emergència del coronavirus està posant a prova realment la resistència del sistema sanitari, que ja fa dies que dona la senyal d'alarma per la manca de personal i també de material per atendre correctament els pacients. Per això totes les administracions s'han conjurat per sumar esforços i per pal·liar aquesta situació. Volem parlar de tot plegat amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i alhora presidenta de la Diputació de Barcelona, a qui volem saludar ja, en aquest cas, des de les dependències de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Senyora Marín, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, quines actuacions tenen previstes des de la Diputació per col·laborar en aquesta crisi sanitària?
Doncs són moltes les actuacions que tenim previstes, bueno, que de fet ja hem realitzat al llarg d'aquests dies, d'acord i en col·laboració, lògicament, amb les autoritats sanitàries, tant del Ministeri de Sanitat com de la Conselleria de Salut, i en aquest cas nosaltres hem fet diverses coses, no? La primera és posar a disposició de la Generalitat de Catalunya i de les autoritats sanitàries una part de la nostra residència que tenim en Llars Mundet, la nostra residència Respir, en el que tenim 40 habitacions posades a disposició perquè, si fos necessari, es puguin utilitzar d'una forma immediata. Més enllà d'això, també davant, no, d'una situació en el que hi ha una mancança important de material d'autoprotecció, dels EPIs, doncs hem decidit també, doncs, fer una gran comanda per protegir no només el personal que està, bueno, que està realitzant el seu treball de serveis mínims i obligatoris a la Diputació de Barcelona, sinó també, doncs, a totes les persones que es troben en la mateixa situació a nivell dels municipis. Pensem que la primera trinxera d'aquesta situació és tot el personal sanitari, però també la primera trinxera la conformen el personal dels serveis socials, el personal que es dedica a tot el tema de neteja, a tot el que és la Guàrdia Urbana i totes les policies que actuen en aquests moments, i volem, per tant, també contribuir a l'autoprotecció de tot aquest personal que té, doncs, un contacte amb els ciutadans i amb les ciutadanes. Pensem que els hem de protegir perquè, sens dubte, si es contaminen, doncs ens quedaríem sense aquests serveis que són essencials, que són obligatoris i que són bàsics en aquests moments per tots els veïns i veïnes. A més de tot això, també estem treballant amb la compra d'uns kits, d'uns elements per veure si realment aquestes persones estan contaminades o estan infectades per al coronavirus. Per tant, estem comprant, amb el permís del Ministeri de Sanitat i també de la Conselleria, aquests kits per detectar precisament i oferir a tots els municipis de la província de Barcelona per tal de controlar que el personal que es dedica a aquestes tasques que són essencials, doncs puguin establir-se, doncs, aquest control per aïllar aquelles persones que estiguin, infectades, i per tant puguem preservar el conjunt, no, de la resta del personal. Aquestes serien temes que considerem que nosaltres podem realitzar i que estem tirant endavant amb aquesta compra centralitzada per oferir a tots els municipis i, per tant, per protegir al màxim a la població. Més enllà d'això, doncs, hem fet també, doncs, el mateix que han fet la resta d'administracions, que és preparar les nostres administracions per tal que puguem continuar oferint, no, els nostres serveis, però amb la màxima protecció possible. Per tant, hem posat en marxa el que és el teletreball, una eina que, bueno, fins ara era molt minoritària a nivell de l'administració, però que en aquests moments el gruix majoritari, no, del personal que forma part de la Diputació i de molts municipis està treballant des de casa.
Senyora Marín, ens deia que fan aquesta gran compra de material de protecció per molta gent que l'està necessitant, però sí és cert, i vostè ho sap perfectament i tots ho sabem, que dins de la demarcació de Barcelona hi ha una zona especialment sensible i que ho estàs passant, i que ho està passant especialment malament, que és a la comarca de l'Anoia. No sé si bona part d'aquest material anirà precisament a reforçar tots aquests equips sanitaris que estan fent aquest crit d'alerta de que estan supertensionats i que els està faltant material.
Sí, a veure, nosaltres estem treballant en aquest territori d'una forma doncs, molt intensa. Vam eixamplar el nostre servei d'atenció domiciliària, la nostra connexió també amb tota la població que considerem de més risc, és a dir, totes les persones més grans de 65 anys que viuen soles i, per tant, tenim un sistema de seguiment telefònic amb tota aquesta població per veure com es troben, per veure si es necessita qualsevol cosa per part d'aquesta població, i és el que d'alguna forma nosaltres d'una forma immediata vam posar a disposició dels municipis i estem treballant en aquest sentit. Lògicament, tot el que és personal sanitari i depèn lògicament de la Conselleria de Salut, per tant entenem que són ells els que s'han d'ocupar, no, d'aquesta qüestió, i nosaltres com sempre estem a la seva disposició amb tota la idea de col·laborar amb totes les administracions, però sobretot amb els municipis, que són l'última, no, administració del conjunt de l'Estat, però que en canvi som els primers en reaccionar i estar al costat dels ciutadans.
Senyora Marín, des de la Diputació també gestiona el servei de teleassistència, que en aquests dies és fonamental, sobretot per atendre molta gent gran que està a casa, que està confinada, que és grup de risc, que no pot sortir o no es recomana que surti. Han reforçat aquest servei d'alguna manera? Estan atenent aquestes persones, aquesta gent gran, moltes d'elles que es troben sols a casa?
Sí. A veure, nosaltres tenim un servei de teleassistència, jo crec que modèlic en el conjunt de l'Estat. Tenim 90.000 persones que estan sent ateses amb aquest servei de forma ordinària. En aquests últims dies hem reforçat tot el que és els municipis d'Igualada i el seu entorn amb aquest plus, no, de més de 2.000 persones més que hem afegit, i en aquests moments s'està treballant per incrementar aquest servei de teleassistència a altres col·lectius que fins ara no els tenien, però que entenem que són prioritaris, que són essencials. Per tant, des de la Diputació, a més, no, d'altres serveis que s'estan treballant conjuntament amb els municipis, com és tota l'entrega del menjar a domicili, no, de moltes persones que utilitzaven els menjadors socials i que ara els tenim en el seu domicili, per tant, els hi portem el menjar a casa, etcètera, etcètera. També el tema de teleassistència, perquè és un servei que va destinat a una població de risc, no, amb aquesta qüestió del virus, i per tant hem reforçat i continuarem reforçant en els propers dies i setmanes, doncs, si fos necessari, tot el que calgui perquè aquesta població estigui permanent, que estigui a casa i que pugui tenir un contacte directe per part nostra, però també ells puguin tenir un vincle per comunicar qualsevol incidència que puguin tenir.
I deixin que li faci una última pregunta, en aquest cas com a alcaldessa de la segona ciutat més gran d'aquest país, que no és poca cosa. Com ho porten els veïns? Està complint el confinament? Té molta feina la policia local per fer complir? Com està passant la situació a aquesta ciutat?
Bueno, és evident que hi ha una activitat per part de la policia, en el sentit d'informar, però si no només la gent no fa cas, no, amb aquesta informació, també sancionar aquella població que no faci cas, no, de les recomanacions sanitàries i de totes les normes que tenim en aquests moments en vigor. Per tant, el seguiment, no, d'aquest confinament que tenim sobre la població forma part, no, de les tarees de la Guàrdia Urbana. Ara mateix parlava amb alguns agents, em deien que en general la població reacciona doncs fent cas, no, d'aquestes normes, però que sempre hi ha algunes persones que no fan cas i per tant s'han de sancionar. Crec que en aquests moments tenim a més una situació que a mi em preocupa personalment, tant com en tant que alcaldessa però també com a presidenta de la Diputació i com a persona que ha estat parlant durant aquests dies amb molts alcaldes i alcaldessa, i és tot el que té a veure amb les beques de menjador. En aquests moments sabeu que tenim a nivell de tot Catalunya 160.000 nens i nenes que estaven becats amb beques menjador, i que durant aquests dies hem tingut que trobar alguna solució per part de la Generalitat. El plantejament que s'ha ofert fins ara és enviar aquestes 160 targes moneder a tots els municipis perquè siguem nosaltres qui fem aquest repartiment. Això significa un problema no només per al repartiment sinó per la concentració de famílies que tindrem en els espais habilitats per a aquest repartiment. Per tant, és un tema preocupant que hem fet arribar jo personalment tant al president de la Generalitat de Catalunya com a la vicepresidenta com al conseller Bargalló. Hem de trobar una solució que no passi per aquesta mobilització de 160.000 famílies a tot Catalunya cercant aquesta targeta moneder. Per tant, tenim més enllà. Jo crec que des del punt de vista de les administracions hem de ser coherents. Per un cantó se'ns demana confinament, confinament i confinament, i per l'altre es depositen 160.000 targes moneders als municipis perquè fem el repartiment amb el perill que significa el contacte d'aquesta població als nostres territoris.
És una gestió complicada, amb una situació excepcional com la que estem passant per aquest país en aquests dies. Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. I
gràcies a vosaltres.
De fet, parlàvem fa un moment amb Núria Marín de la Conca d'Òdena sobre la situació que passa. Les coses a la zona no milloren, malgrat el confinament. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, adverteix que s'acabaran complint les pitjors previsions i que la situació passa ara de greu a molt greu. De fet, ha dit literalment que Igualada serà un spoiler del que passarà a Catalunya els pròxims dies. Aquest és el pronòstic que feia l'alcalde, perquè el brot del coronavirus ja ha afectat a més de 200 persones, doblant en un sol dia els casos, i ha deixat 15 víctimes mortals. Marc Castells ha demanat protecció i reforços per a la zona confinada, i no solament per a l'hospital, també per a les residències de persones grans, que ara mateix són la població més vulnerable davant el virus en aquests moments.
I sobretot, i aquest és el missatge que vull donar, a joves en grups a la via pública i per no respectar el confinament a 13 grups de joves. Vull demanar a aquests joves, per la seva responsabilitat, ja no tan sols personal, sinó també col·lectiva, que sobretot, que malgrat que és molt difícil aguantar tants dies confinats, els hi demano, us demano, joves, us demano que, sisplau, respecteu aquest confinament.
Gairebé 600 empreses han presentat expedients de regulació d'ocupació temporals a Catalunya durant aquesta setmana com a conseqüència econòmica del coronavirus. Això afecta més de 32.000 treballadors. Una de les últimes empreses a patir les conseqüències és Nissan. L'automobilística japonesa ha presentat un expedient al·legant causes de força major sobre els gairebé 3.500 operaris de les plantes de la zona franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca. Una suspensió de feina que s'ha fet sense l'acord del sindicat, que exigeix una compensació salarial del 90%, que s'ha acabat quedant 10 punts per sota. La plantilla denuncia la falta de diàleg de la direcció en una situació laboral crítica que ja s'arrossega de fa mesos, amb una producció de només el 20% de la seva capacitat. I el govern central ha impulsat un paquet de mesures per ajudar els autònoms mentre duri l'estat d'alarma. Això sí, han d'acreditar el cessament de la seva activitat econòmica per acollir-se a aquestes ajudes. És el cas de l'Eric, per exemple, que és responsable de dos bars, una a Castellserà i l'altra a Penelles, i que ja té clar que ha d'obrir un ERTO per minimitzar les despeses que suposa tancar els seus establiments. Ens informen els seus companys de Lleida Televisió.
Ell és l'Eric,
i és propietari de dos bars, una a Castellserà i una altra a Penelles. Com tots els locals de restauració, s'ha vist obligat a baixar la persiana fins a nou avís. Té 5 treballadors i es planteja fer un ERTO mentre duri l'estat d'alarma i declarar el cessament total de la seva activitat econòmica. Només així tindrà accés a les mesures aprovades pel govern. La Generalitat també ha invertit 7,5 milions d'euros en ajudar els autònoms, amb una prestació econòmica de fins a 2.000 euros en cada cas. Tot i això, acollir-se a les dues mesures serà incompatible. Mentrestant, el que més preocupa a l'Eric és l'efecte posterior que pugui deixar aquesta crisi.
Una vegada s'aixequi l'estat d'alarma i es pugui tornar a treballar, això no significa que tornem als volums de treball que hi havia anteriorment, i aquí hi haurà un procés, no, de maduració, que la gent, pues, a poc a poc es anirà adaptant a la situació.
Amb la campanya de Setmana Santa totalment perduda, l'Eric confia que a principis de juny s'hagi establert la normalitat al país.
I el govern espanyol ha imposat el tancament de tots els hotels, càmpings i altres establiments turístics en un termini màxim d'una setmana a causa de la crisi sanitària. Així ho determina una ordre ministerial que s'ha signat en les últimes hores. Aquells establiments on encara hi hagi persones allotjades podran continuar oberts fins al pròxim dijous 26 de març. El Mundial de Fórmula 1 ajorna 3 curses més, entre elles el Gran Premi d'Espanya, que s'havia de disputar al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 de maig. També s'han ajornat els Grans Premis dels Països Baixos i el de Mònaco, que deixarà de disputar-se per primer cop en 67 anys. Recordem que la Fórmula 1 ja va suspendre fa uns dies les proves de la Xina, Bahrein i el Vietnam. Més enllà de la Fórmula 1, per cert, ahir es van suspendre totes les jornades de les lligues estatals d'hoquei herba i els campionats d'atletisme. I amb l'esport oficial paralitzat, els esportistes busquen maneres d'entretenir-se i també d'entretenir-nos. L'últim a fer-ho ha estat Leo Messi, que s'ha apuntat al repte de l'anomenat paper higiènic. L'astre argentí ha acceptat el repte que li va plantejar Xavi Hernández i va superar amb escreix els tocs. En lloc dels 20 del repte, en va fer, en comptes de 10, volem dir, en va fer 20, el doble. Ara Messi ha traspassat el repte a 4 bons amics: Luis Suárez, Arturo Vidal, Jordi Alba i el Kun Agüero.
La xarxa de comunicació local.
061. Salut respon. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. Quedeu-vos a casa. Si heu de sortir, mantingueu la distància d'un a dos metres. Protegiu els col·lectius vulnerables. Renteu-vos sovint les mans. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon. Generalitat de Catalunya.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Els cargols ens ensenyen que el ritme de cadascú no és cap impediment per arribar on volem arribar. Això sí, sempre que ens respectin el nostre camí. Avui parlem d'ells, dels cargols. Estem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, aquesta vegada convidats per la Mèriam Cíbar. Hola, Mèriam.
Hola.
Com et sents llegint poesia?
Doncs la poesia és com si em transportés a un altre món, perquè em sento molt relaxada llegint poemes.
I t'has trobat a gust amb l'Embaladits?
Sí.
I ens podries dir com es titula aquesta poesia?
El cargol.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Josep Carné.
Avui, la Mèriam ens convida a sentir un poema ple de lentitud i de força. El cargol, del poeta Josep Carné.
Tinc banyes que no fareixen, menjo tant de verd com puc.
I com una joia viva,
porto un estuig al damunt. Temo sabates distretes
i peus feixucs o ferrats.
que sabrien esclafar-me damunt la pols o la bram.
I quan sento criatures...
que a la voreta o de lluny canten un cargol, treu, banya, mitja moro de poruc.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Mèriam. Ens ha encantat aquest poema. Què et sembla si fem com els cargols i ens acomiadem amb lentitud?
Vale.
Fins al proper embaladit. Adéu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació